la bibbi, Pira Villa Franca. Sì, 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 Pira Villa Franca.
Penedès en xarxa.
Reprenem el tema de la setmana d'aquest dimarts i continuem parlant de la diabetis, ara tot fent tertúlia. Lourdes, ens recordes qui ens acompanya en aquesta segona part?
Doncs sí, tenim a la doctora Crespo, referent de diabetis a l'EAP Penedès Rural. Molt bon dia, doctora.
Hola, bon dia a tots.
Tenim a l'Esther i l'Eloi. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
I tenim al Juan Sevilla, que el tenim aquí als estudis de Domens. Molt bon dia, Juan.
Hola, bon dia.
Bé, parlàvem des del que ha dit la doctora, a la Núria que ha hagut de marxar, a l'Esther, l'Eloi, al Juan. Sí que poseu en comú una mica el tema de falsos mites, no? I de que coses que la gent normal... O que no tenim aquesta malaltia, és com que ens sona xinès. Ara parlant fora de micros amb el Juan, em comentava el tema del suc de taronja i m'ha cridat moltíssim l'atenció, no? Que un suc de taronja sigui una bomba glucèmica i, en canvi, una taronja normal no...
La pots menjar, vull
dir. La pots menjar,
no? Aumenta una mica, potser, la glucèmia, però no, a veure si tu... menges fruita controladament, doncs no hi ha problema. Però la mateixa taronja, una vegada està processada en suc, això és una bomba de rogeria per un diabètic. Sí.
Eloi, Esther, vosaltres això ho heu hagut d'anar tastant, també com el Juan, informant-vos molt de tot plegat?
Sí, 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 exactament, perquè amb un suc de taronja hi poden haver com dues taronges allà, per lo menys. I, en canvi, amb la taronja, entre que té la pell i tot això, doncs no puja tant els nivells de sucre.
Doctora?
Doncs, oita, jo a consulta sempre aconsello, de cara sobretot a la diabetis gestacional, que la taronja afavoreix molt en les dietes, que la facin, evidentment, sencera, no fer sucs, però que afegeixin la canela. És un petit truc que vaig aprendre, i ho aconsello en primer lloc perquè l'embarassada de vegades necessita aquesta fruita amb més sabor i més, i la canela li aporta propietats que inclús baixa una miqueta i controla i fa allargar aquest sucre propi de la fruita. És un truc que la taronja és veritat que és molt saludable prendre, però si afegim això en lloc de fer suc, molt millor.
Ja vostè parla, doctora, penso, vull dir, la meva ignorància, jo entenc de diabetis en relació a la meva enfermedad i a la meva edat. ¿Vale? L'únic que jo conec de la estacional és, com vostè ha dit, que és una diabetis temporal que dura l'embaràs. En principi hi ha molt percentatge d'embarassades que es quedin després del part, que quedin diabètiques, o sigui, desapareix quan neix el nadó, no? Llavors, a veure, jo no sé les propietats ni com afecta el dinar, el beure a una embarassada amb diabetis. Jo puc parlar del meu cas i d'amics que tinc, que, a veure, suposo que no deu ser el mateix una diabetis estacional que el que té una enfermedad 1, per exemple, jo que sóc crònic. Igual estic equivocat,
Probablement aneu paral·lels. La diabetis com a tal és una malaltia crònica. I el que ha tingut la diabetis gestacional, si creu que ha estat aguda, probablement és erroni. Durant aquest procés gestacional, quan es detecta, que es detecta habitualment per analítiques, però no hem d'oblidar el que ha dit l'Esther, que beuen molta aigua, orinen molt, mengen més sovint, no? Que és la poliúria, polidípsia, la polifàgia, no? que fa despertar una miqueta la curiositat. Paral·lelament, durant l'estat gestacional, es comporten força, com la malaltia crònica que és, han d'utilitzar insulines, han de ser molt conscients de l'aliment, i ho han de fer amb un temps rècord, perquè probablement ho han de prendre a marxes forçades. I, com bé sabeu, els crònics que sabeu controlant tota la diabetes, és un món, com han dit, ha dit moltes coses molt interessants, l'Ester, que és variable, que sí ho és, i jo tinc pacients de diabetes que la consulta no és freqüent, de vegades inclús els fills, més que els propis pacients. És que, clar, com és que hi ha tanta variabilitat? Doncs és així per naturalesa. La diabetes, els que ho patiu i la controleu, sabeu que ser constant has de mirar tots els factors que intervenen, no tan sols l'aliment. Vull dir, l'exercici físic que fas, l'estat emocional en què estàs, influeix en
Evidentment. Jo treballo en un àmbit públic i cada dia quan vaig a treballar, depèn el que et trobes, la primera hora que em vas a treballar, al cap de mitja hora pots estar tres vegades el que has anat a treballar, perquè intervé l'estrès, els nervis, el problema que puguis tenir a primera hora de matí ja. Vull dir, tot el que són problemes i tot el que sigui sortit del teu benestar, jo, en el meu cas, per exemple, això augmenta. Glucèmia, en el meu cas, vull dir, sempre. Vull dir, no és el mateix. Un cap de setmana, jo, per exemple, el cap de setmana no treballo. El cap de setmana, que no tinc problemes de primera hora de la feina o que em vas i tal, vull dir, es nota, Estàs amb un índex de glucèmia més o menys dintre del normal. En canvi, quan tens estrès, problemes, has de solucionar, treballes amb 30 persones que has de coordinar, tot això ens ho és. No solament, evidentment, com vostè diu, no solament l'alimentació. Intervenen molts factors i, a més, diferentment, perquè un dia t'afecten d'una manera i un altre dia els mateixos problemes t'afecten d'una altra.
Eloi, Ester, no sé si penseu igual.
Sí,
o si us afecta igual.
Sí, a mi em passa, per exemple, jo que encara vaig a l'institut, quan tinc, per exemple, un examen o una exposició que sigui important, doncs normalment els nivells comencen a pujar i arribar a nivells bastant alts, i en canvi dies tranquils, que no tinc exàmens, que no tinc res d'importància, doncs sí que vaig a els nivells molt més controlats i dintre de lo normal, podríem dir.
Doctora, parlem de la diabetis, en aquest cas, però tots els malalts que tenen una patologia crònica, l'estrès, és a dir, potser no es nota tant, però està clar que ens afecta moltíssim, oi?
Bé, l'estrès no és saludable, per definició, però el nivell de vida al que estem marcats, doncs és un tema, és una variable que influeix. S'ha de gestionar, s'ha de mai perdre el nord de l'ordre de les preferències una en la vida, i a l'estrès doncs ens acompanya, és una sombra que tenim, però està clar que genera hormones i que està més que demostrat que física i químicament ens afecta l'estrès. Per tant, s'haurà de gestionar, però és veritat que la diabetes és una de les patologies en què veiem pues, sobretot aquesta variabilitat, que moltes vegades fa desconfiança als pacients i als familiars perquè sembla que el portin un bon control, però no. És que el bon control és difícil, però no impossible. Per tant, s'ha d'anar tocant tots els fils per intentar evitar totes les complicacions que amb el descontrol provoquen. Perquè una altra paraula que ha sortit a la taula és que és molt silent. I és veritat, la diabetes no saps el mal que fa fins que està descontrolada durant temps. Per tant, el quid de la qüestió és el control. Difícil, però no impossible.
La pregunta següent que us faré és directament per als testimonis. Eloi, Ester i Juan. Primer, faré dues preguntes en una. Una, us sentiu malalts? I segona, la gent percep que esteu malalts pel fet de que us hagueu de punxar o us pregunta?
Jo en el meu cas, i sé que tinc aquesta malaltia que és crònica, però no sé si és que m'he acostumat, però realment, inclús al principi et fas una muntanya, penses, jo tinc que anar sempre en una pluma per punxar-me, i ara, doncs, com comentava l'Eloi, que portem, quasi tots portem el sensor, això, a sols del mòbil, això ha canviat la vida, perquè jo amb l'app de la mòbil, i en qualsevol moment sé com està, però jo tenia les yemes de los dedos, los dits, sí. Les tenia insensibles, perquè clar, jo cada vegada que tenia que menjar alguna cosa em tenia que punxar amb una agulla i després amb la tirita anava mirant com estava, no? Vull dir, però t'arribes a acostumar, jo m'he acostumat a punxar-me, sé que em tinc que punxar, vaig amb el meu kit i no passa res. Vull dir, jo no em sento un malalt. I precisament no em sento un malalt per el que s'està comentant, que ha comentat l'Ester, i de tot això la mateixa dir la doctora, perquè és una... a mi no em fa mal res. Clar. És que a mi no me'n fa... Jo l'altre dia t'ho comentava tu, Lourdes, sí. jo, clar, si no em fa mal res, doncs no em sento un malalt. Clar. Sí que tinc, sé que estic malalt, que tinc que anar amb aquest kit i que si tinc una baixada tinc que prendre sucre o tinc que prendre alguna cosa per pujar, i si sí molt alt tinc que fer el contrari, moure'm molt, caminar tal, o intentar baixar aquesta leucèmia. Però com no fa mal res, doncs jo no em sento malalt. No em sento com un enfermo. Jo,
uh-huh. Eloi, Esther?
Jo dic el mateix que el Juan, la veritat, perquè no sé si és... com deia ell, que ja estem acostumats o per tot el temps que ho portem ja tenint aquesta malaltia, però jo mai m'he sentit malalt. Primer també perquè vaig debutar de molt petit i ja com porto pràcticament tota la vida amb aquesta condició, doncs ja és una part més de la meva rutina, una part més de la meva forma de ser també, i ja per mi és el més normal del món i em sento de tot menys malalt, podríem dir. I també, doncs, la gent sempre ha estat amb mi, sempre m'han ajudat i m'han col·laborat molt en tots els aspectes i, la veritat, ni m'han fet sentir malalt ni m'he sentit malalt mai, jo podria dir.
Uh-huh. Esther, com a mare, et pregunto, perquè tu has patit des d'una altra perspectiva, no com a la de persona malalta, sinó qui ha de cuidar, no?, que el teu fill estigui bé. Tu vas patir molt, perquè jo fa un parell de setmanes vaig entrevistar una mare que el seu fill acabava de debutar, feia 6 mesos i estava fatal.
Sí, la veritat és que sí. Quan et diuen que ha debutat amb diabetis, la veritat és que en aquell moment no t'ho acabes de creure. I bueno, estàs a l'hospital, en 2 o 3 dies ho has de prendre tot, punxar, l'alimentació, pesar... Bueno, has de prendre un munt de coses que bueno, et col·lapses i la veritat és que pateixes molt, moltíssim. Els primers anys és un patiment constant i no és que el veiem malalt, no? Perquè també intentes que ell no et vegi, vegi trista ni res, no? Perquè també l'has d'ajudar a tirar endavant. Però els primers anys és molt dur, perquè és que no saps... T'ensenyen a reaccionar, no? Però, clar, quan estàs a casa tu sol amb el nen que vens de l'hospital, et trobes supersol.
Clar. Abans jo li feia la pregunta al Juan de si havia necessitat ajuda psicològica. En el vostre cas, vau necessitar que us fessin un cop de mà o no?
No. No, perquè jo al principi m'imaginava que era això i llavors estava com mentalitzada. És després quan arribes a casa que et ve el baixón, no? Però no vaig necessitar ajuda psicològica, ni el meu marit tampoc, i l'Eloi, mira, ens ha ajudat més ell a nosaltres
que no
a superar-ho,
no?
Perquè ell és l'alegria de la huerta i la veritat que ho porta superbé i per ell no és cap problema això, és al contrari. Si és que res,
és normal,
amb ell no limita res.
Sí, jo em passa el mateix, el que diu l'Ester, vull dir, jo... Els primers anys, clar, et fa un munt tot, no? El fet de pensar si jo tinc que anar amb el kit aquest, em tinc que punxar, soc diferent a la gent, soc diferent, vale? I a sobre, a mi no em passa res, no em fa mal res. I sí que és cert que és dur, al principi és dur, perquè penses, bueno, i això no es soluciona en 4 pastilles, no? Per exemple. Però també és cert que t'arribes a acostumar, no? Perquè nosaltres, tal com dieu també a l'Eloi, vull dir, estem acostumats. Jo em pinxo, jo estic de vegades amb dinars de treball i estic assegut a la taula i em pinxo, no es dona compte a ningú.
Agafeu habilitats, no?
Clar. I t'arribes a punxar quan abans, al principi, ostres, anaves al lavabo.
Semblava una mica
que és el pitjor que pots fer.
Anar a pinxar-te...
Sí, exacte. És un problema problema fins que no t'arribes a acostumar, perquè jo al principi quan i anaves a punxar-te el millor al lavabo, anaves a punxar-te i això és el pitjor que pots fer, perquè...
Per què?
Clar, perquè, home, un lavabo tots els lavabos no tenen les millors condicions.
Vale.
M'entens? Vull dir, i el normal és punxar-te en el lloc que estàs, no sortir, perquè tu estàs no sé, si estàs dinant en qualsevol restaurant, tots els restaurants, el millor lavabo no són els millors llocs per, no?
Ja, per
fer segons quines coses, no? Fins que t'arribes a acostumar, diu, jo me'n tinc que aixecar, no, escolta'm, i t'arribes a acostumar i et punxes davant de que sigui, no es dona ni compte, eh? O sigui que és cert el que diu l'Eloi, també, i ell que des de petit ho és, perquè jo al fi al cap, jo vaig debut amb 58 anys, i, no? Però que t'arribes a acostumar i ho fas i no passa. Ara, al principi, com diu l'Ester, és dur, és molt dur, i sobretot per la família.
Clar,
jo,
antena,
jo, per exemple, no? A veure, jo la meva dona, li va costar també la meva dona, no? Per el fet de que, clar, vull dir, menjar a la mateixa hora, dinar, sopar a la mateixa hora, al principi surts d'allà i et diuen, no, 150 grams de pa.
Comença a comptar, no?
No, és que ho passàvem. Vull dir, clar, vull dir, tu fas cas al metge i et diu el que el metge. Ara saps que 150 grams de pa són 4 dits o una mica més. Ja no ho peses, no? Però la meva dona va comprar una balanceta d'aquelles micro ultra tal per a no passar-nos. Sí. És dur, eh? Quan t'arribes a... Jo, la meva mare vivia encara, que ja era gran, però també... I això que la meva mare, la meva part de herència, però només prenia metformina, no? No va ser diabètica severa com jo, no? Sí, es fa un munt els primers anys. El que passa és que, tot, com tot, t'acostumes, no? I penso que és important el que no et fa mal res. Jo, afortunadament, com a l'Eloi, de moment no es fa... Clar, quan et comences, jo tinc amics ara mateix ingressats de diabetes 2, que ja li han començat a tallar un dit, però això també, i això també vull entendre, perquè el teu procediment dintre del que és la malaltia no ha sigut la massa adequada. Vull dir, li pot passar qualsevol, suposo que sí, no? Jo, per la meva forma de vida i la meva forma d'entendre la malaltia, home, jo estic evitant arribar a tot això, i més en la veritat. Però intento evitar-ho com? Amb control diari, jo surto a caminar, jo fa tal, jo no, i a mi m'encanta, per exemple, la meva mare quan feia arroz con leche, escolta'm, jo no he provat una pasta, no ho faig, per què? Perquè no és bo per la meva malaltia, per tant, no ho faré. Hi ha gent que no es controla, jo tinc amics ingressats a Camilos que, escolta'm, hi arribaran tallant-li, doncs...
El que cal.
Clar. I aquest és el problema.
Eloi, parlava el tema de punxar-se. Clar, jo crec que avui dia, amb els coneixements que tenim, no resulta raro, però tu també t'amagaves o ho has vist amb una naturalitat potser diferent a la que explica el Juan?
Jo, al principi sí que, sobretot en llocs públics, sí que em feia més vergonya punxar-me, però a mesura bueno, que he anat creixent ja, pues, que és una cosa que he de viure amb ella i m'és igual que a mi que em vegin amb això, perquè tampoc tenen res a dir-me i si em diuen, jo que sé, em diuen diabètic, doncs jo els dic que sí, al final és la meva condició i és amb el que hauré de viure sempre, llavors no tinc per què amagar-ho, la veritat. I m'ha agradat molt allò que has dit de que ens diuen yonqui i coses així, perquè sobretot els de la meva edat...
Clar, és que tu estàs en una edat una mica complexa, ara mateix.
Sí, sí. Sort que...
I això t'ho diuen?
Sí, cada cop, potser. Sobretot quan estic amb amics i em punxo, això ja és tradició que m'ho diguin, però jo sempre m'ho prenc bé i encara els hi faig més conya quan estic amb ells.
Sou un exemple, la veritat, eh? Volien dedicar aquest tema de la setmana en commemoració a que dijous serà aquest dia mundial, però la veritat és que primer per consciència, que per això tenim els diferents perfils, no, doctora? Perquè el fet de que una persona debuti amb una diabetes o que no es cuidi, això és primordial, és a dir, i més amb el segle XXI que estem, no, doctora?
Bé, és el que dèiem, aquí la clau és primer el coneixement i després intentar formar d'alguna manera amb els pacients, perquè es diu sempre el projecte del pacient expert. Aquí, com diem, és que el control és tan difícil per poder comprendre totes les variables, que aquí el pacient és la clau. si el pacient s'adapta, si el pacient comprèn i el pacient s'entén a ell mateix, aquí és quan pot agafar les riendes del control. El control a primària, com us he comentat, sí que fem controls cada 6 mesos, fem controls anuals per totes les complicacions que poden esdevenir, però les complicacions sempre esdevenen d'un mal control bàsic. I els controls l'han de tenir el pacient. Per tant, el pacient és el que s'ha de conèixer en quins escenaris cal actuar d'una manera i d'una altra. Prevenir és la clau. I després també diagnosticar entre tots, però sobretot el prevenir les complicacions. Després, si no, doncs es queden amb la malaltia crònica que han d'anar controlant i, afortunadament, les complicacions amb bon control són molt poques.
Per finalitzar, ens queden 3 minuts i mig. Eloi, Esther, voleu comentar alguna coseta? Aquí s'està veient un silenci de què dic ara.
No, que jo a vegades trobo a faltar, per exemple, als CAPs o inclús a l'hospital, a Sant Joan de Déu o això, que no hi ha els símptomes posats per cap lloc, saps? No hi ha cap cartellet que fiqui els símptomes, perquè hi ha molts, per exemple, el decàleg de l'asma, el de no sé què, el de no sé quantos, però el de la diabetis, que avui en dia hi ha moltíssima gent que en té, els símptomes no els posa cap lloc. No hi ha cap lloc que posi els símptomes.
Mira, que aprenguin nota des del tema de salut. Doctora, que aprenguin nota,
doctora. Cal dir que a Moja tenim penjat només per un programa que es diu Planificat, que la Generalitat ha iniciat fa un parell d'anys amb el Covid, i el programa Planificat es centra en els diabètics i en els hipertensos. I precisament jo tinc penjat al costat de la meva porta, no, però vosaltres, tinc penjat el tríptico, bueno, que he comentat, no, dels controls de 6 mesos, a la meva porta, de diabètics i d'hipertensió. I cal dir que les últimes notícies des de direcció és que això s'havia de retirar. No ho havia fet, per tant, m'agrada que apoyeu també, no?, i que feu recolzament en aquestes iniciatives, perquè són malalties cròniques, que és molt important el control. I jo, per tant, amb la consciència de que són molt freqüents, i evidentment si les controlem, tant la hipertensió com la diabetes, no?, que aquí són les dues que jo tinc al costat de la meva porta, per donar a conèixer els controls que han de tenir la gent. Sí. Perquè, com bé dic, la prevenció és la clau. I l'asmàtic ho coneix, l'asmàtic no el tinc a la porta, però sí que tinc els diabètics i els hipertensius, perquè és variable, és silent i comporta molta complicació, tant la hipertensió com la diabetes. I és molt freqüent i per mi és molt important també, et dono la raó totalment.
I en
els hospitals em consta que no hi és.
És que a Sant Joan de Déu, a la unitat d'endocrinologia, que és, o sigui, el lloc de diabetes, no hi és. Sí. Vull dir que és...
Probablement tinguis aquí.
Juan, per finalitzar...
No, jo estic d'acord. Jo vull ressaltar una cosa que crec que és interessant que ha comentat la doctora, no? I és que... Vull dir, jo pertany a l'àrea bàsica del Garraf del Garraf a l'Hospital Sant Camil, des del departament que porten tot el que és diabetes, doncs, vull dir, cap problema, vale? Però una cosa està clara, a mi em fan controls de tot tipus, d'analítiques de tot tipus cada 6 mesos, no? Però està clar una cosa, si jo no soc conscient i jo no em cuido i jo no faig els meus controls diaris a diaris, vull dir, escolta'm, si jo no em cuido, encara que l'administració sanitat... Jo crec que una de les claus és el que ha dit la doctora. El mateix malalt ha de ser el primer que ha de ser conscient que t'has de cuidar.
Em sembla fantàstic. Només em resta agrair-vos que hagueu vingut aquí al Penedès en Xarxa. Doctora Crespo, referent en diabetis de l'EAP Penedès Rural, Eloi Amador, Esther Sadurní i Juan Sevilla com a testimonis, perquè ens heu posat llum amb aquesta malaltia. Moltes gràcies i endavant.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Són 11:15 i us oferim un nou repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa. Comencem per explicar-vos que Gelida prepara el Pla Local de Salut. La Regidoria de Salut està treballant en l'elaboració d'aquest Pla Local de Salut amb l'objectiu de dotar el municipi d'entorns més segurs i saludables, contribuint així a la millora de la salut de la ciutadania de Gelida. En aquest context, s'ha posat en marxa un qüestionari de salut i hàbits de vida per recollir l'opinió de les persones residents al municipi. La informació recollida permetrà dissenyar accions que responguin millor a les necessitats de la comunitat. És per això que a través dels mitjans de l'Ajuntament es demana la participació dels gelidencs de més de 15 anys per omplir un qüestionari de 10 minuts que es pot trobar al web www.gelida.cat i en paper disponible als principals equipaments i serveis municipals. I anem ara al Baix Penedès per explicar-vos que la comarca es marca un full de ruta per als propers 4 anys amb algunes reivindicacions que ja venen de lluny. Reforçar els àmbits de la seguretat, l'ocupació, serveis socials, la mobilitat i les infraestructures. Aquests són els principals eixos de treball que s'ha marcat el Consell Comarcal de la Baix Penedès pels propers 4 anys. Els diferents alcaldes i representants de la comarca es van trobar la setmana passada en una taula que servia per consensuar el full de ruta de l'ens supramunicipal durant aquest mandat. Així, entre els objectius fixats, hi ha que es dugui a terme l'ampliació de l'Hospital del Vendrell, treballar també perquè la Generalitat augmenti l'aportació en els contractes programa dels serveis socials i insistir per aconseguir un augment significatiu dels efectius dels Mossos d'Esquadra i del Cos de Bombers. Moltes d'aquestes són reivindicacions que ja venen de lluny. En infraestructures, els representants polítics s'han compromès a continuar treballant per fer una realitat la IDIA 2 i la comunitat de regants del Penedès. I en mobilitat, una de les mesures que s'ha anunciat és l'encàrrec d'un estudi per determinar les necessitats reals de transport entre els mateixos municipis, però també cap als polígons i cap a les àrees metropolitanes de Barcelona i de Tarragona. Finalment, pel que fa a l'ocupació i la formació, es vol treballar per aconseguir plans de formació ocupacional específics pel territori, que estiguin ben dimensionats a la demanda. I a Vilafranca han detingut dues persones com a presumptes autores de 7 robatoris amb força a establiments comercials. Els Mossos van detenir un home i una dona de 19 i 24 anys respectivament com a presumptes autors de 7 robatoris amb força a establiments comercials de Vilafranca. La investigació es va iniciar a finals del mes d'agost, quan els policies van tenir coneixement d'un robatori amb força a un restaurant de Vilafranca. Els lladres havien trencat completament un dels vidres de l'aparador i s'havien endut els diners de la caixa registradora i una ampolla de licor. Posteriorment, els agents van tenir coneixement de 6 robatoris amb força més a altres establiments comercials del municipi. Els investigadors van constatar que els autors havien accedit als establiments d'una forma poc especialitzada i oportunista, arribant a utilitzar unes llambordes del terra per trencar els aparadors. Gràcies a les gestions d'investigació i a les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat, els agents van aconseguir identificar els dos autors dels fets, un home i una dona, amb un total de 47 antecedents de la mateixa tipologia delictiva. Finalment, dimecres passat van detenir-los i van ser posades a disposició del jutjat de guàrdia de Vilafranca, que n'ha decretat el seu ingrés a la presó. I d'altra banda, hem d'explicar-vos també que dos mestres valencians que treballen a l'escola Circell, un d'ells a Paiporta, mostren el seu agraïment per la solidaritat d'Olèrdola. Dos mestres valencians que treballen a l'escola al municipi han aprofitat la recollida del material aportat per les famílies per expressar públicament el seu agraïment per la solidaritat d'Olèrdola envers les persones afectades per la Dana. Tomàs Gisbert és de València i és mestre d'Educació Física i cap d'estudis de l'escola Circell. I Carlos Abad, tutor de segon, és de Paiporta, una de les localitats més afectades. Tots dos van viure amb impotència i angoixa els moments inicials de la tragèdia. La família de Carlos Abad ha perdut dues cases i fins al dia següent de la Dana, a les 1 del migdia, no va saber res dels seus pares. Abad és categòric a l'hora de mostrar indignació perquè no es va avisar a temps a la ciutadania. En el cas de Paiporta, no va ploure res, diuen, i l'avís amb antelació, afegit, hauria evitat moltes morts.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i 5 minuts tocats.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Una de les definicions del diccionari ens diu que pupitre és un moble de fusta que inclou un seient i una taula amb tapa, generalment en forma de pla inclinat, sobre el qual es posa el paper per escriure més còmodament. Anem fins a Canal 20, Ràdio Lèrdola, on ja es troben assegudes el pupitre, la Fanny Vivar i la Carme Hurtoll.
I ens retrobem de nou amb la Carme Hurtoll en aquest programa del pupitre del mes de novembre. De què parlarem?
Mira, molt bon dia, primer. Avui, aquest mes de novembre, al pupitre parlarem de la importància de la comunicació i la informació de proximitat, que, com bé sabem, tenen un paper imprescindible per mantenir les persones, els pobles i les comarques i les societats ben informades i connectades.
Com bé dius, sabem que la informació i la comunicació són molt importants, però què ens aporten realment?
La comunicació i la informació ens ajuden a conèixer i a compartir allò que passa a prop o lluny nostre, fer-ho arribar i posar-ho a l'abast de tothom. És un pas no només perquè puguem gaudir de l'estar al dia i conèixer l'actualitat, sinó de tenir també a l'abast més sabers i més coneixements. Perquè fixa't, tu i jo, o una persona desconeguda, podem tenir molt bones idees, pensaments, projectes o iniciatives, però si no les expliquem bé i no les fem arribar a qui volem que arribin i no som àgils en saber-ho comunicar, no ens servirà de gaire perquè poca gent se n'assabentarà. En canvi, transmetre-ho a través dels mitjans de comunicació que tenim fa que arribi a molta més gent i molt més ràpidament. Saber quan volem comunicar una notícia, un fet, un projecte, una il·lusió o fins i tot una declaració, per exemple, és molt important, ja que segons com ho expliquem i ho diguem, aquella informació pot passar de ser del tot desapercebuda o, d'altra banda, et pot arribar al cor, et pot seduir, et pot motivar o et pot fins i tot emocionar.
I en aquest cas, quina feina et sembla que fem els mitjans de comunicació de proximitat, com aquest on som ara i d'altres que en tenim també a prop i que tots coneixem?
Els mitjans de comunicació local són imprescindibles, com hem dit, perquè són elements essencials. I per sort, a la nostra comarca en tenim uns quants, que no anomenaré, per no deixar-me en cap, i tots i cadascun d'ells, amb les seves finalitats, fan una bona feina. Però no només fan una feina d'informar, sinó de connectar i d'enfortir la comunitat. El ser de proximitat encara molt millor, ja que així sabem i ens fan arribar de bona mà les coses que passen al nostre voltant. Ja siguin mitjans en paper, com els digitals, o mitjans audiovisuals, com les ràdios o les televisions, són imprescindibles per gaudir d'una bona comunicació i informació entre les persones que convivim en els pobles, en els barris, en les urbanitzacions i petites ciutats. Sense aquestes comunicacions de proximitat, sigui a nivell que sigui, la informació ens passaria a tots més desapercebuda. Ignoraríem molts aspectes importants que passen prop d'allà on som i que ens interessa de conèixer. Per tant, per a mi, els mitjans de proximitat són bons a molts nivells, sobretot per, a més de tenir una societat més informada a nivell cultural i social, fan que estigui més lligada i connectada amb el món proper. I això vol dir que la comunicació també fomenta més les relacions socials i humanes entre les persones que vivim a prop.
Déu-n'hi-do, eh? I a més, quins altres aspectes destacaries i creus que ens aporta aquest periodisme de proximitat?
Mira, com hem dit, el periodisme de proximitat és essencial per tenir ben informades les persones del que passa en l'entorn immediat i també perquè quan llegim la premsa local, els mitjans de comunicació locals o comarcals que ens arriben a les mans cada dia de manera setmanal o mensual, o bé quan escoltem la ràdio o mirem la televisió, moltes vegades rebem una informació ampliada sobre algun tema que potser coneixem poc o no coneixem. D'altres vegades també ens il·lustren amb informacions més generals o amb explicacions que tenen més especialitzades, entrevistes a personatges que fan o expliquen coses interessants que ens agrada de conèixer, com són reportatges, cròniques o documentals sobre temes més aprofundits o d'altres vegades converses o tertúlies, ja siguin més regulars o més passatgeres. I això fa que enriquim els nostres sabers i també les nostres curiositats. I el que ens aporta també és un coneixement local més directe i específic sobre els esdeveniments, les qüestions o les problemàtiques que afecten a la comunitat i que sovint ens passen desapercebudes pels grans mitjans de comunicacions, ja que són més lluny i no en són tan coneixedors. I un altre aspecte important és que fomenten en molts moments la participació. Això també és importantíssim, la participació ciutadana, ja que les notícies que ens arriben sobre activitats setmanals o de cap de setmana, tertúlies literàries, visites a monuments històrics, exposicions o caminades en dia de festa, entre molts d'altres que ens podríem dir, fan el ser més properes i el rebre d'una manera més directa, que tots hi estiguem i ens hi sentim més involucrats i implicats. Hi ha un altre aspecte important que podríem afegir i que va estretament lligat al periodisme de proximitat, que és la bona feina que fan els mitjans per fomentar la cohesió social entre els pobles, ja que amb ells s'activa i donen a conèixer els costums, els valors, les músiques, les tradicions i altres activitats interessants que passen a les nostres comunitats i que fan que ens uneixin més i ens donin vida. I encara un altre punt a favor, en podríem dir molts, però direm aquest de més, i és que els ser més propers donen veu no només a les persones governants, als ajuntaments o als consells comarcals, sinó també a entitats i grups socials, els esports, els moviments veïnals, i així com d'altres informacions que normalment no solem tenir tant a l'accés en els mitjans de comunicació més gran i més llunyans de casa. I en canvi, aquí sí que amb la seva veu contribueixen a que entre tots ens acostem a conèixer diferents aspectes que tenim a prop i així les fem molt més properes i més nostres.
També s'explica, no, que això, que el periodisme local contribueix a la salut i al benestar general de les comunitats. Podria ser així, Carme?
Jo crec que sí, que és veritat. Hi ha estudis i investigacions que han fet diferents empreses i fins i tot les universitats que han demostrat que els pobles i els municipis que inverteixen, i per sort en coneixem d'aquests, i tenen confiança en un periodisme local de proximitat, tendeixen a ser socialment més participatius, sobretot a nivell de cultura, d'educació, de salut pública i també en el desenvolupament econòmic i la participació, com hem dit, d'entitats i de la ciutadania en general. I això repercuteix en la millora general de la pròpia comunitat i en el seu benestar. Els mitjans de comunicació locals sovint cobreixen informacions rellevants que ajuden moltes vegades a involucrar-se en aquestes activitats que es fan o que passen en el nostre entorn immediat. I també és en aquest aspecte que es desenvolupen millores de la població que fan que ens apropem més al benestar que tots desitgem.
Quan parlem del periodisme de proximitat, sabem que un dels aspectes importants és que es tinguin, a més de bons professionals, bons suports. És així? Quins són aquests suports necessaris per avançar?
Mira, com sabem, el periodisme local o de proximitat fa referència a la pràctica de cobrir notícies i esdeveniments específics d'una localitat o comarca de manera més directa. S'enfoca, sobretot, a informar aquelles comunitats sobre temes rellevants per l'entorn més immediat. I precisament que això ho facin bons professionals i que disposin dels suports necessaris per fer-ho amb les millors condicions és essencial. Per així poder mantenir la comunitat ben informada i connectada, i això és positiu tant a nivell individual com col·lectiu. I també donant-los suport i promocionant-los, no només és adient per això que hem anat dient, sinó també perquè en els moments en què vivim, els suports que reben permeten que els periodistes es dediquin a investigar més a fons les qüestions locals i cobrir notícies interessants per als residents i pels veïns i veïnes. Fixa't, per disposar d'aquest temps i bones eines per dedicar-s'hi a buscar les notícies més amagades i alhora a partir de fonts fiables. És del tot positiu, tant per l'oient com pels lectors. I així, amb els recursos i els suports adequats, poden conèixer els temes cada vegada amb millor qualitat.
I en relació a mitjans de comunicació, quins et sembla que serien els aspectes que hem de tenir més en compte i que destacaríem de com podem fer arribar aquesta informació a infants, adolescents, a joves?
Tots també sabem, i segurament que compartim, que els infants i els joves estiguin informats és del tot positiu i necessari. Ara bé, davant de l'allau d'informació que els arriba, sobretot des dels canals digitals, jo sóc del parer que els adults hem d'estar molt a l'aguait. D'una banda, a vetllar perquè els arribin informacions fiables i, d'altra banda, ajudar-los a saber entomar bé el que signifiquen i el que representen per a ells aquestes informacions i ajudar-los, sobretot, a saber quin ús en poden fer. Hem de posar la mirada en conèixer conjuntament i, si cal, saber-los explicar que allò que escolten, que miren, que els interessa, pot influir-los de manera molt positiva, perquè els fa créixer en coneixements, en esperit crític, en capacitat de raonament, en habilitats, en interpretació, en imaginació, en la cerca de dades, així com d'opinió. Però també que altres vegades poden rebre informació que no els aporten aspectes tan positius. I aquests els hem de conèixer bé, tant nosaltres com ells, perquè entre tots els hem de saber evitar de totes totes. També és molt important que treballem bé aquests aspectes amb els infants i joves i sobretot amb els adolescents i animar-los a compartir tot allò que els faci dubtar, animar-los a fer preguntes, entendre bé la importància de conèixer allò que consumeixen i ajudar-los sempre que els calgui a tenir una capacitat crítica per fer-ne valoracions i així a poder actuar des de punts de vista més objectius i, sobretot, més segurs. Imaginem-nos un exemple senzill, com seria de com poden rebre els adolescents i joves un aspecte que tenen tan a l'abast com és la publicitat. Ensenyar-los a distingir entre fonts fiables i no fiables és molt important. Poder parlar i contrastar-ho amb ells i nosaltres i veure diferents opinions o saber comunicar i comentar aquelles informacions que han rebut de manera clara, efectiva i respectuosa i què realment ens vol fer amagar o què ens amaga d'aquella darrere de falca publicitària és del tot necessari.
Amb aquest exemple del que comentaves de la publicitat, no?, que tenim un bombardeig constant, creus que és un aspecte que els pot influir en la seva manera de veure el món?
Jo crec que sí. Pensa que la publicitat té un gran impacte en tots, grans i petits, però sobretot amb els adolescents i els joves, ja que ells estan en una etapa del seu desenvolupament en què estan descobrint els seus gustos i preferències. Per tant, algunes publicitats poden alterar els seus valors, els seus costums i crear-los unes necessitats i unes aspiracions que poden influir a més curt o llarg termini plenament en la seva identitat i en la seva informació. I, per tant, pot influir del tot en la seva manera d'interactuar amb els altres companys, amb la família, amb els amics i fins i tot amb ells i elles mateixes. La publicitat pot, en alguns casos, impulsar a desitjar potser alguns productes tecnològics o dels que estan de moda en aquell moment que ells associïn amb persones populars o d'un estatus social diferent dels d'ells i del nostre. I això pot afectar directament en els seus hàbits de consum i també en les seves actituds.
Si et sembla, Carme, retornem al tema dels mitjans de comunicació de proximitat que comentàvem abans. Quins aspectes es podrien considerar claus i què caldria destacar?
Sí, no ens desviem. Realment, els mitjans de comunicació de proximitat informen i donen valor a tot allò que ens és més proper. Per exemple, projectes com es fa com es fan, vaja, a l'Escola Circell, al Rossend Muntaner, en d'altres centres educatius de la comarca, o en els camps d'esports dels pobles i de la comarca també, que ara podem conèixer directament i mitjançant la ràdio o la premsa comarcal, segurament que no ens arribarien de la mateixa manera que ho podem tenir ara, ni tan ràpid. Un altre aspecte clar podria ser ajudar a establir aquestes connexions entre la ciutadania i donar a conèixer la diversitat de coses que passen en cada poble, en cada urbanització, barri o municipi, que contribueix, a més de crear vincles a la participació de la gent. Cada vegada més sabem que la informació propera és un dels batecs que ens aporta a més activitats culturals, de llengua o de tradicions, i això ens enforteix també el sentiment de pertinença a un lloc, a un municipi o a una comunitat. Un altre aspecte important és el de proporcionar informació rellevant. Per exemple, tots els serveis públics, com les qüestions de mobilitat i infraestructures, temes escolars o de salut, medi ambient, meteorologia, seguretat, temes que afecten el dia a dia de les persones, i donar-los veu és imprescindible pel bon funcionament dels municipis i de les persones que hi viuen. Així com donar també visibilitat a iniciatives i projectes que ajuden els ciutadans a conèixer les oportunitats que hi ha al seu voltant, com ofertes de feina, voluntariat, entre molts d'altres. I segurament que et dic, en podríem dir molts més, però podríem, ens aturem aquí.
Podríem continuar, eh? I tornant al tema del jovent, com podríem apropar i fer conèixer tots aquests aspectes de la comunicació tan importants als nois i les noies?
Hi ha criatures que ja se'ls desperta interès des de petits, escoltar la ràdio, a llegir un seminari, una revista local o comarcal, o mirar la televisió per saber què passa a prop seu. I ja veus que tenen molt d'interès en ampliar els seus coneixements sobre la comunicació i la informació. Però, en canvi d'altres, cal que els afegim algun aspecte més motivador, com convidar, per exemple, els infants i els adolescents i joves a que coneguin el funcionament dels mitjans de comunicació locals i comarcals. Per mi és una bona manera de fer-ho. En una bona visita explicada i comentada, entendran més bé i viuran en primera persona el camí que segueix la informació i la comunicació i també els processos de validació que calen abans de publicar qualsevol cosa que passa. Saber què és notícia i què no ho és, identificar una font fiable, són també aspectes importants, com també ho és conèixer els aparells i la tecnologia que cal per tal de que cada informació arribi a les mans del lector o a l'oïda d'un oient. Ensenyar els diferents tipus de continguts que s'hi produeixen i quina finalitat té cadascun, i ajudar a diferenciar bé què és un informatiu, un programa d'entreteniment, un anunci publicitari, un programa d'humor o un contingut patrocinat, és apropar-los al coneixement i que ells i elles es puguin sentir coneixedors de tots aquests aspectes que hem anomenat, segurament que els ajudarà a fer valoracions diferents sobre el món de la comunicació i a ser responsables i respectuosos a l'hora de difondre informació i missatges mitjançant qualsevol mitjà o xarxa.
És curiós que just comentaves això i durant aquestes setmanes estem rebent les visites dels alumnes d'aquí de l'escola Circell de Moja i conforme anaves explicant, no, anava veient, no, com realment sí que hi ha tota aquesta feina. I actualment ens trobem en què hi ha molta gent, no, que interactua també i emet comunicacions des de mitjans més casolans. Com ens cal encarar aquesta part, això?
Mira, sabem per experiència diària que avui en dia qualsevol persona jove o adulta amb un aparell mòbil o amb una tauleta o ordinador al seu abast i accés a internet es pot convertir en comunicador. Per això hem d'educar i formar en aquests aspectes, perquè no tot s'hi val i no tot té veracitat. Sobretot hem de mirar de tenir molta cura i els ulls ben oberts si a l'altra banda s'hi troben infants, adolescents o persones vulnerables.
En quins aspectes ens caldria fixar-nos quan rebem una informació que considerem de qualitat?
Jo diria que per distingir si una notícia és d'interès o de qualitat o té un contingut que ens presenta dubtes, ens cal tenir present una sèrie de condicions. Primer, analitzar-la bé, que sigui fiable i objectiva. Això és important. L'altre és la intenció de la notícia, si està dissenyada per informar, per fer publicitat, i saber ben bé quina és aquesta finalitat i aquest interès que hi tenen amb la comunicació. Un altre aspecte important és verificar si la informació és actual o és un altre tipus d'informació. També l'altre és que es presenti de manera objectiva. Mirar bé si està esbiaixada o manipulada en algun sentit, ja que se sap que actualment a vegades ens arriben algunes notícies que no són veritat. I també identificar la persona, si és un expert, un professional, o qui és aquella persona que ens parla. I sobretot també d'anar molt en compte i si cal desconfiar de les informacions que són sensacionalistes i que utilitzen titulars molt exagerats o alarmistes. Aquesta setmana ens hi hem trobat amb totes les desgràcies que han passat al País Valencià. I aquí ens cal tenir els ulls molt oberts.
Com comentaves, el paper aquest fonamental del periodisme és informar, això ho sabem tots, però què vol dir realment informar de forma ètica?
Vaig llegir que la deontologia professional periodística està basada en dos principis, la responsabilitat social i la veracitat informativa. Aquests dos serien, a més de molts altres, els que podríem anomenar.
I ara ens agradaria continuar parlant d'altres qüestions interessants que ens planteja aquest tema, que en tindríem per estona i estona, però el temps és el temps i ens haurem d'emplaçar per un altre dia. Avui ens ha acompanyat en aquest pupitre per parlar de la importància de la comunicació i la informació de proximitat la Carme Ortoll Grífols i, a més, quines altres persones o col·lectius ens han acompanyat avui.
Doncs, com sempre, ens hem servit d'articles, d'investigacions, de conferències, de lectures, de diferents persones, pedagogs i també d'aquesta vegada de periodistes, com Canal 20, La Xarxa, Info Calafell, Eix Diari, Amics, el Butlletí Social.cat, Ètica i Mitjans de Comunicació, Aula Mèdia, Fem Salut i, a més, com sempre, també el Diccionari de la Llengua Catalana i algunes aportacions del ChatGPT.
I com sempre, acabem el pupitre d'avui amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Avui, com bé dius, deixarem escrita a la pissarra una frase que volem recordar del periodista i mestre Carles Capdevila, que ens deia: un bon periodisme no és imparcial, és honrat.
I per avui, fins aquí, i moltes gràcies, Carme, per aquest regal de pupitre.
Gràcies a vosaltres, Fanny, i a tots, per la vostra escolta i confiança. A veure si un altre dia tenim ocasió de que entre tots els oients que sou en sintonia podem fer un bon debat que segurament ens ajudarà a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.